Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit. Ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Comencem un programa també farcit de titulars i també amb aquests rumors que omplen el món de l'hoquei, no sols aquí, sinó també a Portugal i amb altres lligues. Comencem aquests titulars amb aquesta jornada curta de l'Hockey Lliga, amb la victòria del Calafell davant del Girona, un Calafell que no tenia Ferran López a la banqueta, no per res, no l'han canviat, estava en aquest cas recuperant-se, i empat del Noia davant del Reus en un partit una mica estrany, un que el Noia no va jugar molt bé, però va ser emocionant i de veritable atacs tant per un com per altre. Parlarem, repassarem els resultats d'aquesta Champions masculina i també la Champions femenina. Hi havia Lliga Iberdrola i també destaquem en titular aquest derbi entre el Noia i el Sant Ramon de Primera Catalana, victòria del Noia per 1-0, quasi no es viu això, però amb una gran actuació dels dos porters. Tenim també la Intercontinental aquest cap de setmana amb la presència del Futbol Club Barcelona i del Palau de Plegamans d'equips de casa nostra. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Grell, bona nit.
Hola, bona nit.
I Raimon Mascarot també, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
A veure si arribarem amb tot el que tenim. Comencem amb la Hockey Lliga, aquesta jornada en la que la victòria del Calafell, jo diria que clara, pocs problemes va posar el Girona i pràcticament el primer minut el Calafell ja marcava. Jordi.
Sí, un partit on el Calafell, com deies, doncs, tenia una baixa important, que és la Ferran López, que des d'aquí doncs, li envio una abraçada i espero que es pugui recuperar aviat. I bé, doncs un partit que bé, doncs, el Calafell sí que és cert que la primera part potser va entrar molt en el ritme del Girona. Una primera part bastant ensupida, però on en canvi el Girona doncs, no va tenir l'encert de posar-se per davant i en canvi el Calafell doncs, sí que el va tenir. De fet, doncs, en la primera possessió que va tenir el Calafell doncs, va marcar amb un gol de Joan Pasqual i bé, doncs, aquest 1-0 que es va mantenir fins al descans, perquè com dic, doncs, va ser una primera part doncs, força ensupida. En canvi, la segona part sí que el Girona es va obrir per intentar capgirar el marcador i això va aprofitar el Calafell, que va tenir més espais per el contraatac i Chaus, que feia el 2-0. Tot i així, el Girona, doncs, que doncs, veia com Uribe es veia una blava i Marc Vázquez retenia distàncies de falta directa. Amb el 2-1, doncs, el Girona que va tenir opcions per empatar, però Camps va estar força bé. I, en canvi, el Calafell, doncs, que sí que es demostra efectiu. I, de nou, doncs, també una directa, doncs, Chaus, que feia el 3-1, i Pasqual, que doncs, pràcticament sentenciava amb el 4-1, i una victòria que, bé, doncs, segueix deixant el Calafell a tercer amb 31 punts, però, a més, doncs, només hi ha 3 punts del Noia, que doncs, va empatar amb el Reus i, per tant, doncs, ja només està a 3 punts d'aquesta segona posició.
Doncs, hem parlat del Calafell, parlem del Noia, Jaume. Partit distret. Poder no va jugar bé el Noia, em va sorprendre el Reus una mica, després de tots els rumors que també hi havia de festes i de gent jove, i nota positiva per llançar, eh?
Bueno, sí, va ser un dels destacats, sí, cal dir-ho, però a veure, que el Noia no va jugar gens bé, ho deixarem així, ho dius tu, i jo no estic totalment d'acord.
O no va jugar gaire bé.
No va jugar bé la segona part, la primera, el resultat va ser minso per el que es havia vist dintre el trinquet de joc, el Noia que es mereixia molt, a 8 dècimes, a llançar, aquest esmentat llançar, aconseguia empatar a 2 i potser aquest gol i el gol del principi de la segona part van tocar una mica o van trastocar una mica el que era els jugadors del Noia. Per la resta, com deia, la primera part el Noia amb els dos equips amb ocasions, amb possibilitats, van fer lluir els porters. El Noia potser va tindre menys prèmit i el Reus a la segona part sí que va saber lligar el Noia en defensa jo crec que els va saber contrarrestar i d'aquesta manera va anant posant-se el ritme de partit al seu favor. Al final, repartiment de punts, que si vas a buscar, després de l'Ubis, el Noia va salvar un puntet.
Jo dic que no va jugar gaire bé perquè vaig sentir en Pere Vàries els primers minuts de la segona part enfadadíssim perquè, evidentment, no li sortia res al Noia.
Sí, sí, a la segona part ja et dic que el Reus va ser superior, cal dir-ho, però, bueno, que la primera part, on va ser el revés, el Noia no va saber rentabilitzar les seves jugades. Aquella bola perduda, quan faltaven pocs segons, que dona propici al 2-2, jo crec que va fer una mica canvi de guió del partit. Malauradament va ser així, el Reus es va anar imposant, va capgirar el marcador, però el Noia va saber treure forces per aconseguir aquest puntet.
Jordi, com ha acabat l'ambient a Reus? Molts... rotació de molts jugadors i hi havia fiestes o no hi havia fiestes?
Bé, doncs sembla ser que Marc Julià doncs, havia estat castigat durant un parell de partits contra l'Alcoi i contra el Calafell perquè doncs, presumptament hi va haver un dia que va allargar la festa fins a les 6 del matí juntament amb Càndid Ballart i bé, el cas de Càndid també es va quedar a la banqueta el dia del Calafell, però jo diria que era més per rotació perquè doncs, ja el Reus ja estava eliminat i per donar doncs, oportunitat a Nil Vinya. Però en el cas de Julià, doncs, dos partits seguits doncs, sí que cantava una mica. Sí que és cert que la versió oficial del club és que tenia un cop al cap i que per això doncs, havia jugat amb casc, però això et diria que ja feia setmanes que havia passat això i quan va jugar ara a l'Ateneu ja no portava casc, cosa que sí que el portava de Rojas, que sí que doncs, el club havia comunicat oficialment que havia tingut una fractura al nas, en canvi de Julià encara esperem el comunicat. I bé, doncs... finalment, doncs, bé, doncs, el Reus jo crec que els dos partits, doncs, tot i que també anen una mica enrarit, doncs crec que ha millorat la seva imatge, perquè contra el Calafell, després ho comentarem, crec que va estar molt bé, contra el Noia crec que també, també venien d'un bon partit amb l'Alcoi, tot i que se'ls va complicar, i a més a més, doncs, tot aquest seguit de baixes doncs, ha propiciat que Guillem Jansà doncs, per fi hagi pogut debutar aquesta temporada i havia tingut minuts la temporada passada, però aquest any amb aquesta plantilla tan llarga doncs, no havia tingut, pogut treure el cap al primer equip i la veritat és que està responent, perquè de moment doncs, dos partits de Lliga, dos gols, contra el Calafell també va estar força bé i per tant, bé, doncs veurem doncs, els pròxims partits.
Doncs un Jordi García que deu respirar més tranquil i en aquest cas, doncs, bé, aquest empat a Noia, li deu saber a glòria. Escoltem a Pere Vàries el que ens deia amb el nostre company Jaume Boquera després d'aquest partit davant del Reus.
Un puntet i gràcies. No, la segona part no m'ha estat gens bé. El millor, de fet, el millor de la segona part ha sigut el resultat. La primera, en canvi, penso que hem fet un partit molt seriós, un molt bon partit. Probablement crec que mereixíem més premi a la primera i potser... és un terç del gol a l'últim segon de la primera part amb el 2-3, els 40 o 50 segons de la segona, ens ha fet molt de mal, perquè realment a la segona part no ens hem reconegut a nosaltres mateixos. No m'ha estat gens bé en la fase ofensiva del 4x4, fins i tot els hem concedit dos o tres contres, una d'elles amb el 4x4, faltant dos o tres minuts només, molt clara per guanyar el Reus. Bueno, hem de créixer, hem de millorar, també és veritat que som persones i no sempre es pot estar al 100%, i avui doncs, el Reus l'hem de felicitar perquè ha sabut explotar defectes nostres, els hem sabut explotar bé, han estat molt forts, sobretot en joc interior. El que hem solucionat molt bé la primera part és la segona, en canvi nosaltres la segona no ho hem solucionat tan bé, i ens han estat molt encertats, ens han fet molt de mal en zones interiors, que és el que no volíem permetre. Bueno, ja et dic, la segona part, el millor surt el resultat, aprofitant la directa, i el gol del Toni ha sigut un gol molt, molt estrany, segurament a porter d'ells també es pot fer més en aquest gol. És el que, bueno, és el que hi ha, quan no jugues bé però sumes, doncs com a mínim alguna cosa positiva podem treure i millor rectificar coses des de sumar que no pas des de perdre, i en aquest cas doncs, el Reus el pot considerar un rival directe. Doncs no ens escurça distàncies a la classificació, li mantenim gol a baràs, per tant, contents per això, però evidentment hem de créixer en el joc, perquè no és una part, no hem dit d'atac que no repeteixi a Voltregà.
Doncs un Pere Vàries, que en aquest cas ho veia bastant clar, Jaume.
Sí, una mica era el que va passar al partit. evidentment, aquestes errades defensives que van fer que el Reus doncs, es posés on es posés i fruit d'això doncs, va anar capgirant el ritme del partit.
Doncs anem als serveis mèdics Penedès, el trofeu del jugador més regular en aquesta jornada en la que només tenim els partits d'Hockey Lliga.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs anem amb aquest partit de Calafell-Girona, Jordi.
Doncs aquí 4 punts per Camps, 4 per Xaus, 2 per Domènech i 2 per Pasqual.
La classificació general?
Encapçalada per Xaus amb 65, segons Mires amb 38 i se li costa Camps amb 32.
Molt bé. I a Sant Sadurní, amb aquest partit, com va anar, Jaume?
Sí, aquí sumava 6 punts Toni Salvador, 4 punts Blai Roca, a l'un punt se'l repartia un Jordi Bargalló, l'altre Ivan Morales.
I la classificació general?
Molt calenta, molt calenta. Ivan Morales, 43, Blai Roca, 42, Jordi Bargalló, 41.
Doncs tindràs feina, Jaume. A l'Hockey Plata, amb el Patí Vilafranca, Marc Gual, que l'encapçala amb 41 punts, i amb el Vendrell, David Toda, amb 32 punts. És la puntuació del Trofeu de Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i Casino Unió Comercial.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I anem ràpidament a la Lliga Iberdrola. Partits, deixàvem la setmana passada en partits intersemanals, hi havia Champions. Quins marcadors teníem nacionals?
Doncs sí, aquest passat cap de setmana teníem que l'Igualada, el Cerdanyola guanyava 3-7 a casa a l'Igualada, el Sant Cugat del Covendes va guanyar el Sant Cugat 6-2 i el Palau Benvibre, el Palau va guanyar 9-3.
I en aquest cas, ja que hem nomenat el nom d'Igualada, tenim notícia
doncs
concreta.
Sí, doncs sí, avui es feia públic que Sergi Ponset substituirà a Jordi Mier com a nou entrenador de l'Igualada femení.
Recordem que aquest Igualada no és l'Igualada, és l'equip femení.
És l'equip femení, que és un club a part de l'Igualada Hockey Club, sinó que és l'Igualada Hockey Club femení, l'equip d'hoquei de femení d'Igualada, que és un club
doncs,
a part.
Que tingui tota la sort del món en Sergi Ponset, amb aquesta nova aventura en hockey femení.
Doncs sí, perquè crec que és la primera aventura del Sergi en el hockey femení, però bueno, intentarà treure l'Igualada de la zona baixa de classificació, i amb esforç i treball segurament ho aconseguirà.
En aquests moments, una Igualada que ocupa el penúltim lloc de la classificació amb 7 punts, per davant seu les Roses amb 8 i tenc la classificació a l'Alcobendas amb 0 punts. Aquí, quants perden categoria?
Crec que 3. 3 equips perden categoria, per tant, hauria de sumar, en aquests moments, estar a 7 punts de la salvació.
Pues una feina veritablement complicada, perquè, bé, ho veig complicat.
Doncs sí, i dir que debutarà el 17 de febrer contra les Roses, el 17 de febrer contra el Corunya, a casa contra el Corunya.
Uf, un equip que també va molt bé aquest any.
Doncs sí.
Anem ràpidament, ja que estàs parlant de les noies, la Champions, amb una sorpresa, el Fraga perdia en pròpia pista davant del Vila-sana.
Doncs sí, aquest passat cap de setmana va haver-hi jornada de la Champions femenina, i el Fraga, tal com dius, va perdre 1-2 a casa seva amb el Vila-sana. Els altres resultats van ser Wolverwatt 2, Massamà 2, Corunya 1, Manlleu 2 i Telecable Gijón 8, Màtera 3.
Les classificacions pràcticament decidides, menys un grup, doncs, precisament el del Fraga.
Doncs sí, el del Fraga tenim que el Fraga l'encapçala en 6 punts i empatats a 3 punts tenim Benfica i Vila-sana. El resta tenim que Gijón ocupa la primera posició del seu grup B amb 7 punts, seguit del Màtera amb 4 i el Reimsheet amb 0. I en els altres grups, en el C tenim el Corunya va primer empatat amb el Manlleu, els dos amb 6 punts i el Cotras amb 0. I en el grup D tenim el Palau amb 6 punts, el Massamà amb 4 i el Wolverwatt amb 1.
Doncs aquí se'n classifiquen 2.
Sí.
Doncs anem amb els homes, Jordi. Com va anar la Champions Ja hem parlat d'aquesta victòria del Reus davant del Calafell amb una certa polèmica, perquè el Calafell es queixava de l'actuació arbitral que havia sigut molt partidista a favor del Reus. Els àrbits eren portuguesos, ho diem tot ja.
Sí, sí, un Calafell que doncs, va fer força soroll, el soroll de les xarxes, perquè el seu propi compte de Twitter doncs, va penjar les accions polèmiques. Segons el Calafell, considera que se li van anul·lar 3 gols legals i se li va assenyalar un penal en contra que no ho era. I bé, doncs, un Calafell que, això sí, doncs, va començar guanyant el partit amb un gol de Chaus, però doncs, el Reus que aconseguia empatar. Després hi havia una blava aragonès que aconseguia un penal a Gepi que no aconseguia transformar. Abans del descans, però Chaus tornava a posar per davant el Calafell i el Calafell marxava el descans per davant. Però la segona part, en canvi, el Reus doncs, va fer un molt bon partit, va ser superior al Calafell, més enllà de errades arbitrals, que sobretot ens van produir la primera part, no? Que es van anul·lar 2 gols doncs, pràcticament consecutius. I a la segona part, doncs, el Reus que li va aconseguir donar la volta. I bé, doncs, el Calafell sí que és cert doncs, que, evidentment, doncs, sabent, hi ha algunes accions que doncs, va ser perjudicat, però també hem de dir que el Calafell va tenir fins a 3 accions de bola aturada i no en va transformar cap. Sobretot doncs, també un penal que va tenir Mines a minut i mig pel final, que li atura Vinya i el refús l'envia al pal, que doncs, hagués pogut salvar com a mínim un punt, però bé, al final doncs, derrota. I que, doncs, evidentment, doncs, és el Calafell doncs, ja pràcticament a les portes de l'alineació, perquè en el partit anterior el Benfica havia guanyat 3-1 contra l'Sporting, i, per tant, un resultat que ja deixa classificat el Benfica en primera posició, i l'Sporting, que es queda segon amb 8 punts, 3 del Calafell, el gol a braç particular està empatat, per tant, última jornada, el Calafell, que estaria obligat a guanyar un Benfica, que ja és primer, però hauria d'esperar que el Reus li donés un cop de mà a la pista de l'Sporting, un Reus ja eliminat, i un Sporting que amb un punt entendria per què passar. En canvi, doncs, si perdés, llavors sí que doncs, el Calafell doncs, guanyant ja el passaria, perquè només hi ha un gol de diferència en el gol a baratge general i, per tant, aquí doncs, no caldria mirar gols, sinó que només si el Calafell guanya i l'Sporting perd, doncs ja passa el Calafell, però, evidentment, doncs, una carambola difícil, però bé, veurem doncs, què acaba passant. I pel que fa a la resta de la jornada, doncs, podem destacar que el Barça doncs, ja doncs, va assegurar la primera posició amb la victòria per 6-0 contra el Forte. En aquest grup també doncs, el Barcelos, que també es va assegurar la classificació empatant amb el Liceo, per tant, Forte i Liceo eliminats. El grup C també doncs, es va confirmar l'eliminació del Lleida, que necessitava guanyar per 3 gols, necessitava guanyar per 4 gols contra el Tricino per mantenir esperances i tot i anar guanyant i tenir opcions de recuperar aquest baratge, doncs finalment va acabar empatant i per tant queda eliminat. El Porto, que ja està classificat. El Tricino també, perquè el Tricino té el gol a baraix amb el Tomar, per tant, doncs, Porto i Tricino ja classificats, i el grup D doncs, també es va classificar l'Oliverense després de guanyar 7-2 contra el Sant Omer, i en canvi doncs, hi ha moció per la segona plaça perquè el Valongo ja està eliminat, però en canvi doncs, a l'última jornada tenim un Sant Omer Lodi que, per tant, serà vida o mort, el Lodi li va l'empat, el Sant Omer que necessitarà guanyar.
I juga a pista francesa.
Correcte.
Doncs molt bé, això és la Champions masculina. Anem ràpidament, entrem a l'apartat de rumorologia, que en tenim molt. Per on comencem? Diem rumors, però... sí, abans tens raó. Raimon, la Intercontinental, aquesta competició que se juga a Argentina i que bueno, aquest any se juga a Argentina, altres anys igual ha passat desapercebuda, però aquest any 4 equips, tant masculins com femenins, juguen un pavelló que tu coneixes.
Doncs sí, aquest proper cap de setmana hi haurà aquesta Copa Intercontinental, tant en la versió masculina com en la versió femenina, i d'equips femenins... hi va el Gijón, campió de la Copa d'Europa femenina, i el Palau com a subcampió, i l'Andes Talleres com a campió argentí, i la Berestain com a subcampiona argentina. I per part del masculí, hi va el Porto com a... No és el campió, però és el... Sí, que és el campió, no? És el campió d'Europa masculí, i el Barça, que no és el subcampió, però hi va el Barça perquè va... Crec recordar que va...
Substitueix el Valongo.
El Valongo, correcte. I llavors, per la part d'Argentina, hi ha l'UVT, que és l'Unió Vecinal de Trinidad, que és el campió argentí, que és, i el subcampió, el Lomas de Rivadavia. I els partits començaran el divendres, dia 16... i els partits seran Gijón, Aberstein a les 7 de la tarda, hora local, hora d'Argentina, i per la part femenina i per la part masculina, el Porto, Lomas de Rivadavia, a 2:15. I el dissabte 17 tindrem l'Andes Tallere Palau a les 7 de la tarda i l'UBT contra el Barça a 9:45 del vespre. I diumenge hi haurà la final femenina de 6:45 de la tarda i la masculina a les 9.
I això, Jordi, tenim televisió? Bé, hem perdut el Jordi. Em sembla que sí que hi haurà...
Dic que tots els partits jugaran a un dels pavellons importants d'Argentina, que és l'Aldo Cantoni, situat a San Juan, que és on es va fer els anteriors partits del Roller Skate Games a Argentina, quan es van celebrar a Argentina, ara, el novembre del 2022.
Sembla ser que sí, no sé si hem recuperat el nostre company, que hi haurà TV3, suposo que seran retransmissions...
Sí, per Esports 3.
I els horaris d'aquí, quins horaris són aquí?
Pues haurem de sumar 6 hores més.
6 hores més, Déu-n'hi-do, això és negre nit, no?
Sí, sí.
Doncs, bueno, mirarem de fer el que puguem.
Haurem d'anar de festa i després mirar els partits.
Ui, després de festa no mirem. Anem ràpidament, també hi ha aquesta rumorologia. Comencem pel noi... No ho hem dit nosaltres, ho hem anat comentant en petites dosis de que podia ser Carles Cortijo l'entrenador, que passa que, esclar, és un secret ja tan a veus que, però bé, que el noia no confirma ni molt menys, Jaume.
No, ni confirma el noia, i de moment han d'esperar que el noia digui que sí. Les veus i les rumorologies per això hi són, perquè la gent vagi dient la seva i que cadascú digui o pensi el que vol dir i el que pot dir. Fins que no estigui lligat i ben dit, que és el club qui ho ha de dir, al moment la rumorologia està aquí a l'aire.
Una de les rumors que sí que podem dir, perquè de fet no l'han anunciat tampoc, que és la renovació de Morales per l'equip de Sant Sadurní.
Sí, aquesta està feta.
Suposo que no se'ns enfadarà ningú, no. Perquè aquesta doncs és ben certa. Tenim també la llista de Guillem Cabestany pel trofeu, aclareixen-s'ho, perquè ara ens hem de preparar ja pel Mundial, el Roller Games a Itàlia.
Ara el que tenim és, durant la Setmana Santa, jugarà la Copa de les Nacions a Montré, en el qual normalment aquí es disputava sempre la Tassa Latina, que era una competició de sub-23, però enguany, com que la Federació Suïssa està d'aniversari, exactament no em facis dir el número d'aniversari, però està aniversari, el que han volgut fer és substituir aquest sub-23 per seleccions absolutes. I participen les seleccions d'Espanya, Itàlia, Portugal, Suïssa i França, crec recordar, aquestes 5, i amb categoria absoluta. I per la banda de la selecció espanyola, amb el seleccionador Guillem Castany, els convocats són de porters Carles Grau i Martí Serra, Carles Grau del Barça, Martí Serra del Liceu, César Carballeira del Liceu, Nil Roca del Benfica, Marc Grau del Barça, Xavi Barroso del Barça, Ignasi Labar del Barça, Pau Bargalló del Barça, Sergi Aragonès del Reus i Martí Casas del Reus.
Labar, t'aclarim que està lesionat.
Està lesionat, a veure si pot arribar a aquesta Copa.
Parlant de lesions, com està en Xavi Costa?
Bueno, sembla que la cosa pinta més bé del que semblava. De moment, així, fa poc.
Arribarà justet a Copa?
Podria ser.
Molt bé. Teníem Jordi també, del dintre de la rumorologia, ja confirmada a Portugal, el Barcelos, tot i classificant-se en segon lloc, també canvien entrenadors.
Sí, per cert, també, si em deixeu ficar cullerada amb el tema de Costa, pel que tinc entès, estarà entre 2 o 3 setmanes de baixa, per tant, en principi, arribaria per la Copa. Per tant, el que deu, que en principi no és tan greu com semblava. I el tema del Barcelos, sí, doncs aquest... Dimarts, el Barcelos que anunciava que Freitas era acomiadat, després d'empatar sorprenentment contra l'últim classificat, el Carballos, que no havia sumat cap punt a tota la Lliga i justament doncs, va sumar contra el totpoderós Barcelos. Això sembla que no va fer gràcia al club. Que, de fet, un Barcelos que, curiosament, des que es va anunciar el fitxatge de Freitas per Portugal, només ha guanyat un partit a la Lliga, en totes les competicions, de fet, perquè a la Champions tampoc no n'ha guanyat cap més, tot i que finalment s'ha classificat gràcies a les victòries de les dues primeres jornades, i per tant, doncs Freitas, que ara es podrà concentrar amb la selecció portuguesa.
O sigui que serà la seleccionador absolut.
Sí.
Podrà debutar, doncs, a Suïssa.
Correcte.
També, en aquest cas...
Dic que era la segona etapa al Barcelos, perquè la primera etapa va marxar, quan va ser fitxat per l'Sporting, i ara tornava.
I el substitut, el sabem?
Jo el desconec,
no
sé si el Jordi ho sap.
Encara no és oficial.
No és oficial. Per tant, bueno, aquest si el sabem, tampoc no s'enfadaran, si el diem, bueno, pensem.
No, però tampoc el desconec, tampoc el desconec.
Hem parlat aquests moments que t'han perdut de l'Intercontinental. Hi ha un fet emotiu. Sembla ser que Carlitos López serà la seva retirada definitiva.
Sí, doncs sembla ser que Carlitos López, que ja doncs, és bastant veterà, que té 46 anys, doncs, que ja fa uns anys que se'n va anar cap a l'Argentina, ja, però doncs bé, doncs sembla que ha allargat uns quants més anys més la carrera i finalment sembla que ha decidit que aquesta Intercontinental serà l'últim torneig que jugui. Per tant, tot apunta que si no hi ha sorpresa, doncs, aquest partit contra el Barça, aquestes semifinals, doncs, serà doncs, l'últim partit de Carlitos López.
Doncs bé, que tingui un bon... El Carlitos López en aquests moments juga amb el...
UBT, Unión Vecinal Trinidad, UBT.
Trinidad, sí.
Dos equips potents també d'Argentina, de Sant Juan.
Molt bé. Doncs tenim... Hem parlat amb titulars, també hem comentat aquest derbi de la primera catalana entre el Noia i el Sant Ramon, victòria del Noia per 1-0, espectacle de porters, i m'han dit un derbi d'una gran correcció de públic.
Sí, sí, molt bé. El pavelló olímpic de l'Ateneu feia goig, vaig estar-hi present, i francament, dir que aquell partit es va acabar 1-0 i que es podia haver acabat 11-10, per dir alguna cosa, doncs va ser així. Vull dir, els dos equips van estar amb possibilitats de foradar porteria moltes vegades, no va ser així, a l'encert dels porters, i molta gent de Sant Sadurní deia d'aquells partits que dius... Si el pitjor partit, perquè evidentment el Sant Ramon va penúltim, el Noia va segon, si aquest partit dolents aconsegueixes treure els 3 punts, tot això que tens guanyat.
Doncs un Sant Ramon que haurà de treballar per la seva classificació. Ara jugarà ja amb els equips del seu nivell a veure si pot pujar una mica, perquè en aquests moments està en zona delicada. Jordi, també tenim jornada de CERS aquest cap de setmana.
Doncs sí, una CERS que, bé, doncs, tenim doncs, encara el Voltregà, que visita, rep el Braga.
Juguen a Sant dissabte... Hipòlit, sí.
Sí, sí, rep el Braga dissabte a les 8, a l'Igualada a 8:45 que rep el Valdanyo, a les 9 el Folònica que rep el Murches i a les 9 el Cerzana que s'afrontarà al Monza amb aquest duel italià.
Doncs... aquests partits portaran, ara quan llegiguem ja la propera jornada, que el Noia jugarà el proper dimecres a Voltregà a les 9 del vespre. No sé si entre tots aquests noms de lesions, de rumors, ens n'hem deixat cap. Sembla ser que el Reus comença també a anunciar alguna baixa. Jordi.
No és oficial, però sí que, pel que hem pogut saber, doncs, la setmana passada el Reus va comunicar tant a David Gelmà com a Diego Rojas que no continuarà la temporada vinent.
Doncs rumors, rumors. Anem a la propera jornada. Comencem per l'Hockey Lliga.
Sí, el que has dit tu, Voltregà, Noia, Freixenet i Reus, Deportiu, Igualada, que és l'altre implicat a l'Igualada, passen a dimecres, dia 21. També queda suspès el Barça-Calafell, el Barça el tenim a la Intercontinental, o sigui que aquesta sí que serà una jornada curta. Girona, Ribes, Caldes, Liceo, Mataró, Alcoi i Lleida, Sant Just. Aquests són els partits, tots dissabte, menys el Lleida, Sant Just, que és el de la xarxa.
Tenim un partit de la xarxa, diumenge 4:15. Anem a La Plata, torna a La Plata, al grup nord, aquest Vendrell i Vilafranca. Què ens depara?
Doncs sí, tots els partits es jugaran dissabte a la tarda i tenim que els partits seran Ordes, Manlleu, Vendrell, Tordera, Lubians, Olot, Dominicos, Cerdanyola, Sant Feliu, Vilafranca i Sant Cugat, Vic.
Anem al grup surt.
Doncs sí, en el grup surt tots els partits dissabte a la tarda, excepte un, que serà l'Arenys-Xum, que jugarà el diumenge al migdia. I la resta de partits dissabte a la tarda, com dèiem, amb el Palafrugell-Alcobendas, Taradell-Igualada-B, el Corcón-Lloret, Lleida-Alpicat-Barça Atlètic i Espanyol-Congrés.
Doncs bé, us deixo una mica. Hi ha un moment, alguna cosa que ens hàgim deixat, Jordi?
Ara que deu sobre el Barça-Calafell que ha quedat ajornat, finalment doncs, es disputarà el dilluns 18 de març a 8:45 del vespre.
18 de març a 8:45, molt bé. En Raimon, tot en ordre?
Tot en ordre.
Et veiem a Suïssa?
Bueno, no sé, ja, si no ens veiem a Suïssa ens veurem per aquí, no falla.
Molt bé. Doncs, companys, fins al proper dimecres. Jaume, Raimon, Jordi, bona nit. De l'apartat tècnic, Joan Amat.
Bona nit.
Parlem d'Hoquei, amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'Hoquei, amb Josep Gomà.